I ara tenim així nosaltres a Luis Cabedo. Sabeu que ell té una pàgina de Facebook on conta coses històriques molt interessant. Molt bon dia, Luis.
Molt bon dia, Susana. Pues...
Per la gent que no sàpia la pàgina de Facebook que és i tinga curiositat, on tenen que buscar-la?
Sí.
Com s'anomena?
La pàgina se diu Amics del Crist del Calvari, perquè som un col·lectiu veïnal d'este barri i entre tots pues, intentem, pues, a part de contar coses del nostre barri, pues, contar coses que han passat o té relació històricament en Vila-real. I, pues, això.
Perquè n'hi ha moltes, molt bones i en gent molt rellevant.
Sí, no? Jo sóc un humil treballador de la ceràmica en el qual tinc este hobby.
No, això és una inquietud, eh?
Sí,
és dir, és una persona inquieta. I sobretot, quan te dones compte lo xicotet que és el món, te dones compte en aquestes coses, per exemple, en el personatge... O la...
Sí, el personatge que anem a parlar avui, que és el Papa Luna, que va decidir, diguem, dur... No sé si diria reinado, no? El reinado papal.
Sí, 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 podem dir.
No sabria com catalogar-ho la frase, la veritat, però va decidir que el seu reinado papal fer-lo en la nostra província i concretament en Peníscola.
A més, ara que en aquest període estival que hi ha tanta gent que visita Peníscola pot anar més documentada després del que tu vas explicar-nos.
Sí, no? I més enguany perquè des de la... Des de la ciutat de Peníscola estan promocionant molt els 600 anys que va faltar el papa Pedro Martínez de Luna, que és com se dia, i va ser concretament un dia que està molt arraigat de nosaltres, un 10 de maig, però en aquest cas de l'any 1423. Aquest home va faltar i això, i se celebrava aquesta fecha en concret, els 600 anys del seu falleciment, i que la ciutat de Peníscola pues, ha aprofitat per a commemorar-lo i fer diferents actes culturals i tal. Però a mi m'agradaria contar-te més o menys qui és el Papa Luna, perquè molta gent sí, el Papa Luna... O... Però te fiques a parlar del cisma d'Occidente i coses d'estes i a tot això ja li sona una miqueta al xinó. Vaig intentar d'alguna manera fer-lo per a entendre-lo per a que tota la gent pugui comprendre-lo. No? I saber...
Sobretot seguisca el fil de la seva vida, no?
Correcte. I després contar algunes relacions anecdòtiques d'esta persona que rascant una miqueta sobre la seva biografia ens quedem sorpresos de lo erudito que era. I també com a curiositat, per això, que és l'únic papa que ha vingut a este poble.
A més, ha vingut a este poble i...
Dos vegades.
El que le gusta repite, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Mira que Benjo va a intentar que Bergoglio, el Papa Francisco, vinguera, pero bueno, se lo contaré más
tarde. Va a venir un lugar teniente, ¿eh? O sea, que bueno. Tampoco va a pasar. Eso. Algo de cas li van fer,
¿eh? La ilusión que la verá fer la foto de ir del Papa, a ver, sí. Bueno, eso es broma, ¿eh? Si no se pensará que volís ir a la foto en todos los diarios. Pero a ver,
no, a Bore, Cabedo. Agradar-li les fotos a l'alcalde de Vila-real li agraden, ¿eh? Hem de ser, hem de dir la veritat.
Sí.
Per lo tant, també, si a veure, escolta,
foto...
també se la va fer, en el lugar tenient.
Sí, sí, home, evidentment. Pues mira, vaig a contar-te menys o menys. Pues Pedro Martínez de Luna pertanyia a una de les principals famílies del Regne d'Aragó. Els seus avantpassats havien participat en batalles, havien emparentat amb la Casa Reial i van protagonitzar importants esdeveniments polítics. Seguint els costums de l'època i sent com era el segon fill home, a Pere se'l va consagrar a la vida religiosa. Va estudiar dret canònic a la Universitat de Montpellier, on va destacar primer com a alumne i després com a professor. Nomenat cardenal per el papa Gregori XI, es va traslladar amb ell a Roma i va viure al seu costat els mesos de disturbis que van empanyar el papa a decidir tornar a Avinyó. En plena preparació del viatge, la mort va sorprendre a Gregori XI trobant-se encara a Roma, el 27 de març de l'any 1378. Este succés va ser de sobte i inesperat i va ser el detonant d'una cadena d'esveniments que van acabar desembocant en el gran cisma d'Occident, una complexa i traumàtica divisió de la Iglesia que es prolongaria al llarg de quasi 40 anys. I te preguntarà, Susana, què és això del cisma d'Occidente? Pues els orígens del sisme d'Occident s'han de buscar a principis del segle XIV, quan el clima d'inseguritat que es vivia a Roma va fer que a l'any 1309 l'Església se traslladara provisionalment la seu papal a la ciutat francesa d'Avinyó, una mesura en principi temporal però que es va mantenir llargs anys. En l'any 1370, el cardenal diaca Pierre Roger de Beaufort, espero que ho vaig a dir bé, va ser triat papa en el nom de Gregori XI. En la seva joventut havia fet una promesa: si el pontificat ho oferia tornar a Roma. Uns anys després, a l'any 1377, la monja dominica Caterina de Siena li va recordar aquesta promesa i el papa, sorprès pel que va jutjar una revelació, va retornar per fi a l'antiga seu acompanyat per la seva cort, de la qual formava part el protagonista de la nostra història, que era el senyor Pedro Martínez de Luna, cardenal d'Aragó. El papa Luna va estudiar dret canònic a la Universitat de Montpellier, on va destacar primer com alumne i després com a professor. Nomenat cardenal pel papa Gregori XI, es va traslladar amb ell a Roma. I va viure al seu costat almenys els disturbis que van fer que el papa decidira tornar a Avinyón. En plena preparació de viatge, la mort va sorprendre a Gregori XI, trobant-se encara a Roma el 27 de març de l'any 1378. Després de la mort del papa Gregori, que es va morir allí, es va reunir el conclave per a triar el nou papa. Com que faltaven alguns cardenals, els romans, tement que fos elegit un estranger i que el papat es trallés d'asses a una altra vegada a França, van tirar la porta a baix i van amenaçar de tallar-los a tots el cap si no votaven a un romà, o si més a no, a un italià. Precipitadament van ser nomenat el napolità Bartolomeo de Prignano, arquebisbe de Bari, que va passar a la història com a Urbà VI. Mesos més tard, els cardenals francesos i Pedro de Luna se van reunir a prop de Roma i van declarar que la elecció d'Urbà era invàlida per haver tingut lloc mitjançament coaccions i violència. Els mateixos cardenals van declarar la seva vacant i van nomenar nou papa a Roberto de Ginebra, que va prendre el nom de Clemente VII i es va assentar en Avinyó. O sigui, es va ficar papa com a Avinyó. Ja hi havia un papa a Roma i este en França. Urbà VI, per la seva banda, es va negar a abdicar, o sigui, el papa romà que havia sigut elegit aixina amenaçant, no? Mantenint la seva cort a Roma i nomenant els seus propis cardenals. Pere de Lluna es va mantindre en l'obediència del papa Climent, el papa d'Avinyón, i va viatjar per Europa tractant d'obtenir el suport de diferents reines. Dona compte que reins catòlics o cristians anaven apoyant sempre a uns papes, i altres. De fet, el papa Luna va estar apoyat per tots els,
sí, sí,
els reinos d'Àsia de la península. I d'Escòcia, casualment. La seva actuació com a llegat va fer créixer la seva fama i el seu carisma. Va intercedir en les disputes entre Portugal i Castella i va mediar també entre els reis de França i d'Anglaterra enfrontats a la Guerra dels Cent Anys. En setembre de l'any 1394, quan es trobava a la localitat catalana de Reus, li va arribar la notícia de la mort de Climent VII. Per consell dels doctors de la Universitat de París, els cardenals d'Avinyó van decidir no triar un nou papa fins a haver esgotat les possibilitats de reconciliació amb la seu de Roma. Tots es van comprometre a seguir este consell i van signar una cèdula a la que juraven renunciar al pontificat de ser elegits. Tot i això, un dilluns de vigília de Sant Miquel, a l'hora de tèrcia, els cardenals avinyonesos es van reunir i van nomar a Pere de Luna com a nou papa, tenint raons de pes per fer-lo, ja que es tractava del cardenal que coneixia millor les lleis de la Iglesia, l'origen del cisma i els conflictes polítics del moment en els regnes cristians. No obstant això, els seus orígens ibèrics posaven en contra tant als romans com al rei de França. Després d'unes reticències inicials, l'aragonès va acabar acceptant i va adoptar el nom de Benedicto XIII. Mentrestant, a Roma, ocupava la seu el successor d'Urbà VI, el també napolità Bonifaci IX. Durant dos decennis, Pedro de Luna va exercir com a summe pontífic sobre els territoris que li eren fidels, enmig de constants negociacions per posar fi al cisma d'Occident. Va residir primer a Avinyó, al Palau dels Papes, que va abandonar a l'any 1403 per a viure a cavall de diverses ciutats de França i Itàlia. En l'any 1415 va fixar la seva residència a Peníscola, a l'antic castell templari, que va convertir en un palau de llegenda. Envoltant de relíquies i obres d'art, va crear una de les biblioteques més importants de la seva època, formada per obres de teologia, filosofia, arquitectura, medicina, alquímia i màgia. I figuraven també tractes bèl·lics, d'astrologia i astronomia, i obres sobre les propietats de les plantes. Les peces més controvertides de la seva col·lecció, els llibres ocults, que se diuen així, van fer que es tiressin sobre el papa acusacions de fetitxeria i cultes demoníacs. El papa Luna era un home de cultura. Per tant, Benedicto XIII es va envoltar d'homes doctorats en lletres. Ell mateix va compondre nombroses obres, la majoria referides a la polèmica sobre el mateixisme, juntament a altres de contingut més personal, com des de les consolidacions de la consolacions de la vida humana, on explicava com fer front a la soledat i l'abandono per parents i amics. Vamos, que se sentia més a soles que la una pobra. Es va distingir així mateix per el seu mecenatge artístic i fins i tot per la composició de pòssimes medicinals. Entre les seues amistats es van explicar els germans Ferrer, el cartujo Bonifacio i el dominico i després Sant Vicent Ferrer. Des de Peníscola, Benedicto es va afrontar als romans, Innocencio VII i a Gregori XII, als papes, vamos, i després del concili de Pisa també a Alessandre i a Joan XXIII. Va sobreviure a diversos intents d'enverinament i sempre es va negar a abdicar, fins i tot després de la renúncia d'altres papes i el nomenament de Martí V al concili de Constància de l'any 1417. Anys abans, a Perpinyà, en l'any 1415, justificava la seva legitimitat amb les paraules següents. Assegureu que sóc un papa dubtós, ho accepte, però abans de ser papa vaig ser cardenal, i cardenal indiscutible de la Santa Iglesia de Déu, ja que vaig ser investit abans del cisma. Com que els cardenals són els que nomenen el trient papal, només jo, doncs, puc designar i triar a un papa autèntic. Pedro Martínez de Luna va morir el 10 de maig de l'any 1423, convençut fins a la fi que ell era l'únic papa legítim. Es va dir que les seues darreres paraules antes de morir van ser «Papa sum». Pues esta es más o menos la historia del cisme, ¿no? Pero ahora Viguera, una de las contate curiositats de este home, ¿no? Y una de las curiositats del Papa Luna es la conta el castellonenc Vicent Melià al seu llibre El Papa Luna, el home que va mirar fixament als ulls del drac, en el que mos revela que Benedicto XIII va crear els primeres bases de la ruta que utilitzaria anys més tard Cristóbal Colón en l'any 1492 al descobriment d'Amèrica. El Papa Luna ja va potenciar l'expansió de la cristianització i colonització de les Illes Canàries amb les bules papals del 22 de gener de l'any 1403 i la del novembre de l'any 1414, a més de fundar el monestir de la Mare de Déu de la Ràbida amb la bula del 7 de desembre de 1412, amb monjos franciscans preparats per l'art de la navegació. Va estar interessat i es va implicar en la recerca d'una ruta alternativa cap a Orient i va fundar una escola de navegació al voltant de la Biblioteca Pontificial de Peníscola, anterior a la portuguesa de Sagres. L'autor del llibre sustenta que les cartes de navegació que posseïa Colom tenien el seu origen a la Biblioteca de Peníscola de la col·lecció del Papa d'Avinyó, ja que s'havien trobat documents de principals cartògrafs clàssics, àrabs i jueus, així com dades pertanyents a l'expedició realitzada a Orient, a la conquesta de Canàries i a les rutes de les costes africanes. O sigui, gràcies a cartes i documents que tenia la biblioteca, pues, això, va fer que part de la ruta de Colón se basara en ells. Una altra de les curiositats relacionades amb el Papa Luna és la coneguda la tisana del Papa Luna, que utilitzava contra l'estrès. O sigui, si estàs molt estressada, Susana, t'aconsella la tisana del Papa Luna. La tisana és una infusió que es prepara amb certes herbes i té propietats medicinals. Generalment és digestiva. La tisana del Papa Luna és una recepta medicinal medieval sortida en l'antiga tradició farmacològica mediterrània. La fórmula original correspon a preparats d'herbes medicinals popularitzada per el mateix Papa Benedicto XIII des del seu pontificat de Peníscola. Durant la seva estada entre l'any 1411 i 1423, el Papa Luna patia estrès, no m'estranya això, en la vida que portava, mals de cap i malalties estomacals, i recorre a la tisana que porta el nom per a mitigar el seu malestar. El brebatge medicinal està considerat com un remei valencià clàssic i tradicional que va ser prescrit durant els segles XV, XVI i XVII com a remei que provocava eficàcia per evitar flatos, mals de cap, tensions estressants i malalties del rinyó. La recepta de la tisana del Papa Luna pues això, la comprèn diferents llavors en proporcions exactes, llavors de coriandre, d'anís, de fonoll, d'alcarabea i de comí, arrels de regalèsia, de regalí i de dictà, i una miqueta de canyeta, tots components que se poden trobar a l'entorn del local de la Peníscola, de proper de Peníscola i prop de la Serra d'Irta. També Benedicto XIII o el Papa Luna també té referència a Villarreal. I ja com a referència local, pues això, és l'únic papa que va visitar Villarreal. I a més ho va fer en dues vegades. La seva visita a Villarreal va passar fa 608 anys, vamos, fa 4 dies. I les seues dues úniques visites van succeir a l'any 1414, així queda reflectat al llibre de Jacinto Heredia, Efemèrides, cronologia històrica, en el qual mos diu que un 22 d'enero de l'any 1414 el papa Benedicto XIII, que estava refugiat a Peníscola, passa per Villarreal i se li fa un homenatge popular així en la plaça. I el data de l'11 del 1414, el Consell ordena engalanar la vila per l'arribada del papa Benedicto XIII de camí a València per assistir al casament de l'infant Alfons amb Maria de Castilla. Tinga que digues, Susana, que com a curiositat, que l'alcalde Benjó, com t'ha dit antes, va intentar que vingués l'altre papa a la ciutat un 23 del 2 del 2017, però que anava l'alcalde junt en una visita que organitzava el Villarreal Club de Futbol i va tenir una trobada amb el papa francès, la qual va aprofitar per a cursar-li en persona la invitació per a que el papa poguera visitar la nostra ciutat i el temple de Sant Pasqual. I l'alcalde va aprofitar pues, per a donar-li el cordonet típic de Sant Pasqual i llibres relacionats amb el patró local, a més d'una carta de la Fundació de Sant Pasqual en què se li informava que aquell any es complia el primer centenari de Sant Pasqual Bailón com a patró de la ciutat de Villarreal. Però, com tu ho has dit antes, pues, el papa, com és un home molt ocupat i molt d'això, pues, va enviar a un dels seus il·lustres madretes, no?, per a fer este acte tan emocionant.
Quin personatge més interessant, el Papa Luna. És algo en el que han crescut tots en esta zona, tot el món hem sentit parlar d'este papa. El fet de tindre ese personatge així, en Peníscola, ha fet que nosaltres tinguérem una visió del papa diferent.
Sí.
Perquè ell també, com a, en la seva trajectòria, també era un papa diferent als demés papes. Era com un poc, home, no podíem dir l'antipapa, però sí el...
Home, l'antipapa se li dia als altres, de fet el tractaven com... Tenia molts llibres i molta cultura i molt de tot, i el tractaven com si fora quasi que Lucifer, no? A part, la seva vida després de mort també ha sigut una miqueta de llegenda. Han contat moltes anècdotes i molts llibres que això ens donaria per un programa o dos sencers.
De tots els modos, és de veres que quan vas a visitar el castell del Papa Luna, sí que allò dona pa fer una llegenda d'ell.
Sí, sí. I inclús n'hi ha una cosa que no m'ha donat temps a buscar-la, però bueno, hasta dies d'avui, fa 600 anys després, el cráneo del seu cadàver encara va per ahí rodant, ahí, que el van robar, vull dir, que hasta després del mort no l'han deixat tranquil, hasta home, vull dir jo que encara n'hi ha una polèmica ahí d'investigació, perquè està en un palaci de Llueca, crec que se diu, un poble de Saragossa, està la calavera d'ell, i no saben si és la d'ell, o sigui, vull dir jo que este home... Viu i mort ha donat pa molt.
Sí, no? Sí, ha donat per a tindre diverses versions, perquè jo cada un, a més de lo que diu la història, cada un crec que té la seva pròpia versió de lo que ha sigut el Papa Luna.
Sí, sí, i a més el que ell erigiera el Palaci de Peníscola té un trasfondo, el castell era un castell templari, ell diuen claro. Que si ell sabia tots els secrets dels templaris, i un que li agrada una miqueta la història de relacionar el món del templari, diuen que sí, vamos, els templaris sí sabien la verdad sobre todo, no? I per lo tant podien controlar el món en lo que sabien, no? Entonces sempre ha estat envoltant este papa, pues en això.
Fica't, és com parlàvem el divendres dels maçons, també podríem parlar dels templaris, que també donava molt, que el papa Luna estava ben vinculat, o almenys així n'ha parlat ben d'ell, no?
I també tinc que dir-te que dels 220 i pico papes que hi ha des de Pedro I, des de Pedro el discípul de Jesús, que està ara, este no està en la llista dels papes, no? La Iglesia de Roma no el conta com a papa.
Sin embargo, per a nosaltres ho és, i jo suposo que per a la gent que ve de fora i té molta curiositat per anar a veure, també.
Home, ja de per si l'encanto de Peníscola com a ciutat no és indiscutible, no? Però si damunt
esta
història darrere,
però Peníscola té unes platges precioses, és a dir, però platges precioses en el litoral en tenim un fum. Jo crec que el fet del castell i que estiguera el Papa Luna, sí, sí, que li donarà tot això, és el que turísticament l'ha fet tan atractiu.
Sí, sí, no, des de luego. I de fet crec que està entre les 5 ciutats més elegides d'Espanya per el mateix turista local per anar a visitar al cap de l'any.
Parlem dels d'Espanya, perquè sí, 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 de la gent que ve de fora, que sí que sigui aquesta ruta dels templaris i demés, tota aquesta gent no sabem ben bé la gent que ve, però...
Sí, sí, no, ve molta gent, ja te dic, és una vida, ja te dic... Avui he intentat contar-lo perquè, clar, el cisma d'Occident és una miqueta entravessat d'explicar, no? Però perquè la gent no ho entenga, perquè al final era...
Una lluita de poder.
Una lluita de poder, com pot ser en tot. O sigui, és que això que... El que veiem ara pròximament en les eleccions, ja això ha assistit fins en l'associació de veïns, no?
Sí, però el fet que se donara de que hi hagueren al mateix moment estos dos papes, clar, pues feia... perquè, clar, això és com si ara en Espanya hi siguin presidents dos.
I
un home i una dona, o dos homes.
Sí, sí.
És dir, és com tindre dos bous envolats per la vila.
Però
no?
que juguen en les paraules, si ens agarrem a les paraules que se diuen, el que està ara, que si era il·legítim, que si no sé què, o sigui, que jo crec que les tàctiques d'ofensa i voler derribar a uns altres siguin intactes. Vamos, que això està a la voz del dia de l'actualitat.
I el més bo de tot és que els papes volien el millor per a tot el món, i també els presidents en diuen que volen el millor per a tots.
Sí.
Per lo tant, dit això, Lluís, ha sigut un plaer escoltar-te, i espero que la pròxima setmana vingués a parlar-nos de coses com estes. Si cap més interessant, no sé, però almenys com estes.
Per lo menos intentar que siguin més fluides, perquè jo comprenc que a vegades intentar explicar aquests temes és una miqueta d'això, però jo crec que a la gent les curiositats i anècdotes, com per exemple la relació en Amèrica, sobre el descobriment d'Amèrica, la mateixa infusió, que molta gent patís estrès, que és una cosa de lo més actual que n'hi ha, i tenim una infusió que és autòctona d'ací, que a lo millor mos pot funcionar perfectament, sense tenir que anar a les pastilles.
A buscar uns sants tan lluny. Ai, diuen que el sant, quan més un més milagros, doncs així no són d'això, perquè a més volien tindre hasta el pap al costat.
Per això.
Moltes gràcies, Lluís.
Gràcies a tu, Estarà.